Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que m'acompanyis aquests minuts darrere a COPE Lleida. Mira, avui és dimecres, la meitat de la setmana, 4 de febrer. D'aquí uns minuts parlarem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida i també de llibres a la llibrera. Però abans, et recordo que ahir l'alcalde Fèlix Larrosa va fer balanç i va anunciar moviments importants. Nou comissionat d'alcaldia per controlar l'espai públic, en vam parlar aquí a la tertúlia dels polítics, pressupost de 278 milions ja en marxa, més habitatge assequible, inici d'obres del centre comercial Promenada el proper 26 de febrer i carpeta tancada definitivament a la mesquita del polígon. La Rosa defensa que no hi ha model alternatiu. Però des del Partit Popular, el cap de l'oposició, Xavi Palau, acusa l'alcalde de fer molts anuncis però de no afrontar els problemes reals de la ciutat.
Diu l'alcalde que la llei de demà comença avui. Doncs llavors, què portem fent durant 3 anys a la paeria? Molts anuncis, molt crear figures intermitges i, en definitiva, dir molt perquè tot continuï igual. De mentre, a Lleida no s'aborda el problema de la degradació dels barris, no s'aborda el problema de la seguretat, no s'aborda el problema de l'etnificació, no s'aborda el problema de la guetització i segueixen endavant amb el seu model d'inclusió. Fins quan? Fins que les urnes sentencien amb un govern acabat i esgotat.
I des de Junts, Violant Cervera diu que la Rosa repeteix projectes de gran format però s'oblida del dia a dia i del comerç de proximitat.
Bé, de fet, no ha explicat res de nou. Ha explicat el seu pla d'acció municipal, que ens l'ha explicat moltíssimes vegades. Nosaltres continuem dient que Lleida no viurà millor el 2026 que el que vivia doncs, el 2025. Ha explicat doncs, els grans projectes de ciutat, però s'oblida del dia a dia. I no només de les persones vulnerables econòmicament, que també, sinó de la resta de persones vulnerables. El tema de la dependència, el tema de la salut mental, estan absolutament oblidats d'aquests anuncis. El tema de la mobilitat s'oblida de l'Horta. L'Horta de Lleida és una part molt important de la nostra ciutat. S'oblida també del Pla de l'Estació, anuncia Promenada, no parla del calendari de Torreblanca i Quatre Pilans. Nosaltres insistim, aquests pressupostos no serviran per millorar el dia a dia de la ciutat. Són grans anuncis, però poques concrecions. Aquest és el problema. Promenada, sabíem que tenia un calendari, per desgràcia aquest calendari sí que es va executant. En canvi, el Pla de l'Estació no sabeu ben bé quan acabarà executant-se el Pla de l'Estació i, per contra, les polítiques de l'alcalde no ajuden de cap manera amb aquest comerç de proximitat, que nosaltres el que volem és un comerç de proximitat fort. Per tant, lamentar moltíssim que Promenade hagi corregut tant, en canvi les altres alternatives que havien de servir per poder a aquesta trama urbana consolidar-la, doncs no ha estat possible.
De moment, seguirem pendents de com evolucionen tots aquests projectes i sobretot de si els anuncis es tradueixen en fets al carrer. Ja saps, des de COPE Lleida t'ho explicarem. I ara una altra informació que segur que esperes, la de la previsió meteorològica. A hores d'ara, tot just freguem, no arribem als 10 graus a la ciutat de Lleida, la mínima ha estat de 4, ha plogut aquest matí 0,4 litres, per tant, testimonial, però vaja, que se suma a tota la pluja que portem acumulada. Juan Carlos, quin temps ens farà avui i també demà? Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Aquest dimecres a la província de Lleida tenim intervals de núvols amb probables precipitacions dèbils al Pirineu i amb una cota de neu per damunt dels 1.400 metres. Les temperatures diurnes avui pugen lleugerament o es mantenen sense canvis, màximes d'11 graus a Lleida i Balaguer, 10 a Tàrrega i la Seu d'Urgell i 8 a Vielha e Mijaran. Demà dijous tindrem el cel cobert, disminuint al final del dia intervals de núvols, encara que esperant precipitacions dèbils a moderades, sobretot al Pirineu, on podran ser persistents a l'oest amb una cota de neu per damunt dels 1.600 metres. Per altra banda, les temperatures pujaran lleugerament i arribarem a màximes de 13 graus a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 10 a la Seu d'Urgell i Vielha e Mijaran. És una informació d'EMET.
Gràcies, Juan Carlos.
Torna la Garbinada, el teu restaurant de sempre. Celebra amb nosaltres el teu dinar o sopar familiar o d'empresa i gaudiràs dels nostres salons exclusius i d'una cuina de proximitat. La Garbinada, a Granyena de les Garrigues, a tan sols 15 minuts de Lleida. Reserves al 973 13 62 75. La Garbinada, sabor i tradició.
COPE Lleida.
Vinga, que és el moment en el que parlem d'aquest hàbit de lectura. Ja saps que, aviam, pots tenir l'hàbit de lectura, però al final necessites alguna cosa per llegir, per tenir aquest hàbit de lectura. I a vegades tens aquest problema de... Però jo què llegeixo ara? Què llegiria? Què em tocaria? Què m'estimula més? Doncs pots tenir-ho clar o no. I si no ho tens clar, doncs nosaltres cada setmana et fem una proposta. De fet, ho fa l'Anabel Ramos, que és la bibliotecària de la Biblioteca Pública de Lleida. És una persona que també, si ho necessites, et dirà opcions per la teva propera lectura i que cada setmana la tenim aquí a la ràdio. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
L'Anabel Ramos, doncs, la trobes a la primera planta de la Biblioteca Pública de Lleida i... ara, quan acabi de fer les seves poses per fer-se les fotos, doncs comencem a parlar. És que, clar, la ràdio és ràdio. Si no veieu el que passa a l'estudi, jo us ho explico. No,
sí.
Simplement.
Està bé, això.
Que ve carregada de llibres i bueno, que quedi constància que vem els llibres. De quina lectura, bueno, de quina lectura, sí, cap a on anem avui? O què?
Doncs mira, avui us porto un clàssic absolut i meravellós. És una novel·la escrita fa més de 200 anys.
Caram.
Per una autora que només en tenia 18, però que va ser capaç de revolucionar la literatura per sempre. I, a més, han fet diverses versions cinematogràfiques, la última de l'any 2025, que l'han estrenat a Netflix, a una plataforma, a finals del 25, del 2025.
A veure, que ja m'estàs intrigant.
Sí, hi ha llibres que creixen amb nosaltres i llibres que ens continuen sorprenent, encara que els llegim 10 o 20 o 50 vegades.
És el teu cas?
És el meu cas, amb Frankenstein.
Ah, val.
I
espera, de la Mary Shelley.
Mary Shelley, sí senyor. És una obra que parla de la por, de la por a crear, de la por a perdre el control i de la por a la solitud. Mary Shelley va néixer a Londres el 1797 i va morir el 1851. El dia 1 de febrer va fer precisament 175 anys de la seva mort. Va ser filla de la és filla de la filòsofa Mary Wollstonecraft i del pensador William Godwin, que tenia a més una editorial. Va escriure Frankenstein, com he dit abans, als 18 anys, durant un estiu estrany, tancada en una casa a Suïssa, amb Percy Shelley, que era el seu marit, Lord Byron, que era un escriptor, i altres membres d'un cercle literari inquiet i molt excèntric. De nit s'explicaven històries de fantasmes i un dia Mary va imaginar una imatge tan poderosa que avui encara ens acompanya, que és la d'un científic que dona vida a un ésser creat amb restes humanes i que fuig horroritzat de la criatura que ell mateix ha fet néixer. És una novel·la que va néixer va sorgir com una espècie d'aposta entre tots aquests personatges que estaven en aquesta casa aquell estiu i van dir a veure si algú d'ells era capaç d'escriure la història més terrorífica amb la temporada que estaven allà vivint, i ella va escriure aquest.
No sabia que aquest era l'origen. Ara, amb 18, amb 18 anys...
Amb 18 anys, sí, sí.
Déu-n'hi-do, el que li devia passar pel cap.
Doncs això, tenim un científic que dona vida a l'ésser creat i que fuig un cop aquest ésser té vida. El que l'ha creat, el Víctor Frankenstein, és el que marxa. Sempre hi ha hagut aquesta confusió entre que Frankenstein és el nom del monstre, entre cometes, i Frankenstein és el nom del creador.
Ah, val.
El creador és Víctor Frankenstein.
Però i el monstre?
El monstre no té nom perquè no li dona ni nom.
Ah, bueno, però clar, a nivell popular, quan parlem de Frankenstein, parlem de la criatura.
Doncs no, la criatura no és Frankenstein, és el creador de la criatura.
Imagina.
Quan fuig Frankenstein, Víctor Frankenstein fuig horroritzat per aquesta criatura que ha fet ell, que li ha donat vida, a partir d'aquí la novel·la se desplega com una reflexió molt profunda sobre la responsabilitat, sobre la identitat i sobre el desig de pertànyer. Perquè Víctor Frankenstein persegueix un somni molt grandiós que és crear vida, però quan ho aconsegueix descobreix que la vida creada no és domable, ni bonica, ni fàcil d'estimar. I la criatura, que no té ni nom, comença el seu camí sola, abandonada, esperant ser estimada i esperant ser reconeguda com a part del món. És un personatge que parla amb dolor i amb molta intel·ligència, que aprèn, que observa, que desitja formar part de la humanitat, però que una vegada i una altra és rebutjat per la seva aparença.
Doni-do.
Llavors, el que sembla, no, aquesta història que podria ser terrorífica, però sense més, o sigui, sense entrar en profunditat, ens interpel·la moltíssim, perquè la novel·la va avançant com un mirall doble. D'un costat tenim el creador, que no sap assumir les conseqüències del seu acte, i de l'altre tenim l'ésser creat, que només vol que algú no tingui por d'ell. I entre tots dos, la Mary Shelley ens convida a pensar en el que significa ser un ésser humà. Perquè, com he dit abans, Frankenstein no és només una història de terror, sinó que també és una història que parla sobre la solitud i sobre la responsabilitat, no, de donar vida o de portar vida a aquest món. Si fas una anàlisi molt profunda d'aquesta novel·la, fins i tot podries parlar, no, de la responsabilitat de les mares i els pares cap als, uh-huh, cap als fills, no, que els has creat. I segurament no t'agrada lo que tens, però ho has d'assumir.
Clar, de manera superficial, fixa't que sempre ens hem quedat que és una pel·li de por.
No, pues,
sí, jo parlo des de la part de pel·lícula, sí. Però veig que...
Té molta tela.
Que déu-n'hi-do, eh? Sí, si no m'estranya que te l'hagis de llegir 2, 3, 4 o 5 sí. vegades.
A més, és una obra que no cansa mai de llegir-la, perquè sempre vas trobant més capes a l'interior.
Com està escrita? És a dir, és difícil?
No, gens. Ah. Gens difícil de llegir.
I a més, descriptiva?
És molt descriptiva. Sí, és descriptiva dels processos, per exemple, i també moltíssimes reflexions del propi monstre. És el propi monstre o la persona creador, la creada, diguéssim, la que parla moltes vegades.
Clar, és que ara anava a preguntar, i com acaba?
Com acaba? Doncs com el Rosario de l'Aurora. Perquè ja no té una... No és una
sí,
novel·la que comenci bé.
Ah, no comença bé i tampoc acaba bé, ja.
Bueno, no.
Te l'hauràs de llegir. I per cert, tu has vist les pel·lícules? Perquè clar, n'hi ha un munt.
Estic pendent de veure l'última, que m'han dit que està molt, molt bé.
Però suposo que, clar, n'hi ha tantes de pel·lícules que sí. Algunes de passar una mica de costat pel llibre.
Les primeres... La primera no me recordo ara de quin any és, però potser era de l'any 40 i escaig, i en blanc i negre, que el monstre de Frankenstein era aquest que tenia el cap així molt gran, amb uns taps al coll.
Sempre passa de nit amb una muntanya, amb tempesta, a més necessita
bueno,
llamp.
És una novel·la fosca. És una novel·la molt fosca perquè és molt turbulenta, però a més, però també té moltíssima bellesa, no? Perquè parla o descriu paisatges nevats, els mars tempestuosos, les muntanyes immenses. Però sobretot ens parla d'això, no? D'aquestes dues veus, la del Víctor Frankenstein, el creador, tots els seus remordiments, no?
Perquè a més a més... Aquestes dues vessants són molt bones, eh?
Les remordiments que té ell després, no? D'haver creat una criatura d'aquesta manera, i després també la veu
del creat,
que el que necessita és el reconeixement del seu pare i que, bueno, i ser estimat per la societat i a més, sabent que fa por a tothom, que no tothom se li pot... acosta. Per mi és fascinant, és una novel·la fascinant, és un clàssic de la literatura.
És un clàssic total, sí, sí.
I és molt, molt, molt recomanable. El tenim en català, en castellà a la biblioteca. A més, hi ha il·lustracions, també han fet un còmic.
Clar,
que no, és
d'aquí
una manera...
trobareu les mil i una maneres, eh?
Sí.
Mary Shelley, que hem descobert avui que el va escriure amb 18 anys.
Amb 18 anys.
Frankenstein. De quin any m'has dit que era el llibre?
De 1818.
És que, clar, té més de 200 anys.
Sí, sí.
Té més de 200 anys.
Però és actualíssim, eh? O sigui,
és un llibre
de 1818, però és actualíssim, perquè al final no acaba de ser un retrat de la humanitat,
correcte,
no? De les baixeses humanes.
Doncs el teniu a la Biblioteca Pública de Lleida i avui ens l'ha portat aquí a la ràdio la Anabel Ramos. Anabel, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, igualment, bona setmana.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Apa, que parlem de noves tecnologies, ho fem des de l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, a les xarxes socials i, a més, ens pots escoltar a través del nostre podcast. Mira, t'ho posem fàcil perquè el podcast és el que té, que pots escoltar-ho quan vulguis, tantes vegades com vulguis, recuperar programes antics i ara, a més, des de fa ja temps, el podcast ens estirem més. Què vol dir això? Doncs que parlem de més coses i en més profunditat. Les veus són les mateixes, vull dir, això sí que no canvia. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Venga, Jaume.
¿Qué hice, Jaume? ¿Qué hice, Illo? ¿Qué hice?
¿Qué hice, Illo? Que, a més, el Jaume ens ha d'explicar avui una cosa interessant. Bueno, unes quantes, eh?
Bueno, ho explicarem
entre tots. De què parlarem avui, Jaume, va?
Doncs avui a l'Infocope Lleida, mai tan ben dit, posem el focus. Posem el focus en un futur cada cop més visual, més intel·ligent i també més regulat.
Això també en parlarem. Més intel·ligent...
Ho tenim claríssim, eh? Portem aquí 3 anys intel·ligent a tope. Barcelona es consolida com la capital mundial de l'audiovisual amb l'ICE 2026, mentre pantalles microLED, 3D sense ulleres i nous xips d'intel·ligència artificial prometen canviar la manera de com treballem, consumim continguts i ens relacionem amb la tecnologia.
Ah, bueno, per això et deia el David que ICE...
Sí, clar. Tenia un doble sentit, Ricard, ara m'has entès, no? Ho has lligat, no? I per això et deia jo, posem el focus.
El focus, sí.
Doncs sí, parlarem de la fira, de la millor fira i la més gran que hi ha actualment de l'audiovisual. També parlarem dels diners i el poder, perquè OpenAI busca més inversió amb Microsoft i Nvidia al darrere, mentre Espanya fa un pas endavant per limitar l'accés dels menors a les xarxes socials. Fa dies que en parlàvem i ara també doncs en parlarem avui aquí.
Ens van escoltar.
I acabarem desmuntant un dels grans mites tecnològics de sempre. Carregar el mòbil durant tota la nit. Què passa?
Què passa? Encara estem així, Jaume.
Pues bueno, avui acabarem doncs amb aquest mite. Tot això aquí on la tecnologia s'explica, com no, amb un somriure i sense manual d'instruccions. Però primer, per començar, un moment del record, per saber d'on venim, i per això en David ens porta l'efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues mira, nos vamos a ir a un año que nos encanta, Ricardo, y a mí, ya que tal día como hoy de 1975,
vaya,
un joven programador llamado Paul Allen, no sé si os suena,
sí,
escribió algo que cambiaría la historia. No fue en un gran laboratorio, no fue nada para una gran empresa, sino que fue el primer juego para un ordenador personal. En aquella época, el mítico Altair 8800. Hizo un programa que, claro, cómo no, viniendo de los 60, se llamaba Luna Lander. No sé si os acordáis, era una pequeña nave que movías izquierda a derecha y la tenías que hacer aterrizar sin que este módulo lunar se estrellase, ¿no? Hoy parece una tontería súper simple, pero entonces fue revolucionario, ya que demostró algo que tenemos en la mano hoy día. Y es que, bueno, pues que los ordenadores, la informática, la tecnología, no era solo para científicos, sino que también era algo que podía interactuar contigo, enseñarte e incluso que te podías divertir con ello, ¿no? Es decir, una pequeña idea o un juego, ¿no?, que demostró y cambió muchísimas bases, porque a veces, pues eso, un pequeño juego puede provocar una gran revolución, como la revolución cada semana de hacernos dar un vistazo al pasado para entender el presente i mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1975 amb tot un referent històric com l'efemèride. Jo encara me'n recordo de...
Clar, de l'any 75, te'n recordes?
Sí, clar, perquè...
Te'n recordes de l'any 75?
Sí, jo tenia uns anyets més que vosaltres. Pocs, però els tinc. Vale. Me recordo encara dels ordinadors quan només tenien teclat i van passar a tenir ratolí. Oh!
Home, oh! Això va ser un salt tremendo,
no sé,
això.
No sé si vosaltres això ho teniu present.
No.
Però vull dir, dius, ostres, jo, quina meravella.
Jo quan salió este juego, jo tenia 10 dies de vida.
Sí, posar un ratolí. I després, quan van inventar el joystick, ja va ser
Ui, el joystick, és veritat.
El joystick.
Es venien aquells joysticks que porten ventoses per ficar-ho a la taula i jugar als videojocs.
En mi Spectrum. Sí. A cargar el juego.
Però, mira, avui no perquè no toque, però podríem parlar també de... dels jocs, o sigui, de l'evolució dels jocs. Ara són, si vols, tècnicament perfectes, però són addictius, són jugables avui en dia? Gaudeixes jugant o no? N'hi ha que sí, n'hi ha que no, evidentment.
Jo però, que soy un torpe, no.
Però jo t'ho dic perquè els jocs de fa molts anys eren jocs que estaven pensats... Clar, tècnicament no arribaven on arribaven, perquè a nivell de gràfics i de tot plegat, doncs, havia el que havia. Però que són jocs que estaven molt pensats per la jugabilitat era altíssima. Avui en dia jo crec que aquest aspecte potser es deixa més descuidat i es cuida molt més el tema de vídeo, efectes i història.
Jo només...
No sé, és un debat, el podem fer un dia.
Jo soc de les màquines, dels pinballs de petaques, no?
Ah, bueno, sí, clar.
Vull dir que al final de petaques. I després...
Escolta,
quan van sortir la primera pantalla amb aquell del tenis i del pim, pam, pum, va ser brutal. Ja veieu que avui és dimecres al migdia, som uns friquis, la veritat és aquesta, però també som uns tequis i, per cert, cada migdia de cada dimecres estem en antena. Vinga, va, i ara què toca, Ricard?
Doncs pues parlem una mica.
Sí? La tertúlia Freak.
Doncs vinga, va, perquè Barcelona va tornar a ser l'epicentre mundial de l'audiovisual amb l'ICE 2026, atraient tecnologia, talent i inversió. És una fira espectacular.
Bueno, en tanto, necesitas.
Tú sabrás.
Claro, cuéntanos, claro, Jaume,
o sea,
cuéntanos.
Tú has estado tarde.
Regreso del ICE. Mira, yo te puedo dar ciertos datos sobre la feria y tú cuéntanos qué hay dentro. Pero, ostras, es una feria que se está convirtiendo en una feria muy, muy importante, con objetivo de casi 84.000 visitantes en estos días.
Sí, la previsión de enguany es que arriba a los 90.
Casi a 90.000.
La verdad es que a la tarde estaba a peta, semblaba el mobile. Tots els pavellons de la Fira Barcelona van quedar plens, inclús van tindre d'ampliar a l'apartat de Montjuïc.
Ocupa tot el recinte final, eh?
Tot.
I és que ojo, perquè l'ICE, és a dir, tenir una feria de tecnologia tan important, tan cerca del Mobile World Congress i que les dues les tengamos aquí a una hora estats.
Sí.
¿Vale? Y es que lo tenemos aquí al lado, no sabemos lo que tenemos. Es decir, realmente nos estamos convirtiendo, o Barcelona se está convirtiendo, en el punto neurálgico de la tecnología, pero en mayúsculas, ¿eh? Ya que tener dos ferias mundiales y de esta importancia, y que ahora mismo son las dos más grandes después del CES de Las Vegas, con lo cual, ojo lo que tenemos aquí.
El Jaume va estar enviant ahir fotos i vídeos perquè féssim dentetes, el David.
Home,
i jo.
Home.
I jo li vaig preguntar, dic, és que dic, potser a nivell d'il·lusió d'anar-hi, de descobrir què s'està fent, potser ha guanyat el no tenen res a veure, però el mobile. I ocupant el que em dius que ocupa, el mateix.
És una fira audiovisual. I com bé diu el nom, audiovisual...
L'espectacularitat està garantida,
no? És molt espectacular,
no?
Vale? És molt espectacular. Primer d'entre pantalles n'hi ha per tothom, per el sector de l'educació, pel sector empresarial, per tot el tema de les videoconferències...
I novetats? Estil que hi ha al CES de Las Vegas?
Sí, sí, hi ha novetats, però sobretot amb pantalles d'exterior, per camps de futbol, per espectacle, per grans escenaris... Vull dir, estem parlant d'una fira molt professional, però tot el que veus ho pots aplicar. Tu dius, ostres, doncs mira, això és la pantalla que veig quan vaig al camp del Barça o al camp del Madrid o al camp del Lleida o al Barris Nord. Aquestes pantalles transparents, que al final és una xarxa, dius, on les comences a veure? Amb aquestes grans cadenes del retail, que algun aparador te comença a posar alguna mica alguna cortina, i tu dius, ostres, és que allí n'està ple de cortines. Dius, ostres, d'aquests píxels, de no píxels, micropíxels, al final, amb una definició, dius, ostres, és que matant-se aquí. Curves, les pantalles són curves, poden donar el volumen que vulguin, vull dir, és algo immens, no? Grans escenaris.
Dius, I petites, com per ficar-les amb ulleres, d'això n'hi havia o no?
Bueno,
ja saps per on vaig.
Sí, no. perquè no estem parlant d'una fira, és molt més pel cinema, per la televisió, per la ràdio, pel podcast, grans escenaris. Després hi ha el pavelló també, que és molt espectacular, perquè hi ha el pavelló d'audicions. Són grans sales on hi ha grans altaveus que et demostren allí tota l'evolució del so. Clar, so immersiu, que dius, ostres, té bé el so per la dreta, per l'esquerra, per davant, per darrere, per dalt, per baix, i dius, ostres, això m'ho puc aplicar. Ah, sí, això ho puc aplicar en sales immersives, que avui en dia estan molt de moda, sí, no?, la immersió. Mm-hmm. Dius, ostres, això acompanyat de vídeo i àudio, dius, ostres, allà dintre dius, joder, són experiències. Estàs vivint a cada pavelló, pràcticament a cada estant, vius una experiència.
Hi havia gent?
Sí, a tope. Ja et dic, a tope. Al matí, primera hora, com que era el primer dia, potser no estava molt dens, que me va estranyar i tot, però a la tarda, quan vam sortir, dius, ostres, això és el mobile, no?
Molt bé, doncs, sobretot, la part visual, pantalles, so...
Sí.
Tema d'estudis de gravació, ràdios...
Sí.
Escenaris...
Ah, exacte, tot el que és la part llumínica, llums, sobretot per discoteques, per bars, altaveus de tot tipus, escenaris de tot tipus... Vull dir, i, a més, cada estant, dius, bueno, és que d'aquí 3 minuts te faig la demostració, et quedaves allí, pam, fent un espectacle de llums i so. Naves al del cantó, que acaba aquest, naves al del cantó, te'n fent un altre amb les seves llums i so, vull dir...
Tema d'automatitzacions, és a dir, platós de tele, que ja sabem que funcionen, ràdios, fins i tot, tot automatitzacions,
sí,
càmeres...
Sí, sí, al final hi havia el seu pavelló dedicat a això d'aquí. No és una fira dedicada exclusivament a aquest tema, però també tenien el seu pavelló. Clar, tot està automatitzat. I això sí, la seguretat, tot el tema de seguretat, és una base a qualsevol estant o a qualsevol tecnologia que estan aplicant.
I la intel·ligència artificial està present?
Evidentment. Vull dir, avui en dia, intel·ligència artificial i seguretat està aplicada a totes les solucions. I després també va haver una altra cosa que va cridar molt l'atenció, que no hi pensem. Amb tots els cables que connecta tota aquesta tecnologia.
Sí, clar.
I dius, ostres, què s'inventen per... Clar, quan despleguen un gran escenari, dius, hosti, tinc de pujar els llums. Què van allà dalt a posar el cable? No, és que hi ha uns engranatges que van a dintre, cranc, i puja tot alhora, cables i tot endollat, i baixa, i dius, ostres, brutal, no? I dius, clar, hi ha coses interiors que dius, que tu habitualment no veus, perquè ja ho veus muntat,
clar.
I després quan veus allí... Ostres, com està muntat per darrere, com ho fan? Dius, ostres, que curiós.
La enginyeria del cable,
sí,
no?
Sí. Dius, ostres, clar, tot això està d'endollà, no? I necessita... I pues, també hi ha tot el pavelló en tema de cables. Dius, ostres, no hi pensaves, això només veus amb la solució final, però el que hi ha al back office o a darrere de les pantalles, dius, ostres, és brutal. I després, pantalles, bueno, com aquest estudi, que dius, ostres, mira, la plego, clac, se'm queda amb una maleteta, i bum, i me l'emporto. I dius, ostres... I definició, és que és una definició brutal, és que t'entres allà un pam i no veus ni el granet.
Bueno, total, que vas gaudir com un nen petit, audiovisual a tope, so que t'agrada, a més so del bo,
so del bo. Bueno,
auriculars també...
Bueno, no, també hi havia auriculars, però no era la... No era el target, ¿no?
Pero bueno, que tú vas a gaudir.
Sí.
Puede ser que toda esta tecnología, además, luche contra nuestro envejecimiento. Es decir, viste como si no llevaras gafas y pudiste escuchar cosas como si no tuvieras ya la edad que tienes. Pues todo esto se pierde. Es decir,
sí, claro.
La vista y el oído se pierden.
Bueno, vais a ver imágenes en 3D sin ulleres. Vull dir que al final dius, veus 3D, dius, ostres, quina 3D, no? Que bé està muntat això, no? Hosti, que real, que guai. No? Dius, ostres, que quasi bé el toques, dius, ostres, i estàs aquí davant. Bueno, són sensacions auriculars, evidentment que hi ha auriculars, micròfons, però i això ja són més petits estants. Vull dir, clar, d'entres en un pavelló d'enquestos d'audició que tens d'agafar perquè el so no et tiri enrere,
ojo,
dius, ojo, i després estàs... a fora el pavelló, passejant pels passadissos i tremole tot, dius, oh, cuidado, no? Cuidado. I dius, ostres. Bueno. I lo bo del cas és que dius, bueno, i no distorsione.
No, clar.
I no distorsione.
Clar.
I després vas... ho sento, però ho tinc de dir, si no es rebento. Segons en quin lloc vas, escoltes una música i dius, ostres, jo aquí ja marxo, per escoltar aquesta qualitat
no,
de so, marxo.
Lloc, no, en molts llocs, que tenen els equips molt justos, i després volen que soni molt fort i allò comença a distorsionar. Bé, doncs això ha estat l'ICE 2026, que com bé deia el David, és un certamen internacional que el tenim a Barcelona i que el tenim just a un mes vista del Mobile World Congress, que és del 2 al 5 de març. O sigui, d'aquí un mes hi ha el Mobile World Congress a Barcelona. Déu-n'hi-do, eh? Saps què passa? Que hi anem... Clar, vosaltres hi aneu cada any. A l'ICE hi hem estat aquest any. A veure, ho valorem, però quasi bé entre dins de la normalitat, però tenir aquestes fires internacionals tan potents aquí a... Per nosaltres és còmode, eh? Vull dir, a 2 hores amb cotxe, perquè amb tren millor que no, eh? Vull dir, de moment agafem el cotxe, doncs déu-n'hi-do.
I vosaltres, també, com a experts així tecnològics, com veieu això de les pantalles micro LED? És un futur? És immediat? És...
Jo és que m'he perdut ja, vull dir, jo fins a l'OLED ho vaig entendre, el del micro LED, extra LED, o el QLED, o aquestes històries... Ja em vaig perdent. Jo ho veig tan bé tot.
Sí, claro, hay un momento que el ojo ya no nos coge más, ¿no? Pero al final estas tecnologías yo creo que van a algo más de la definición, ¿no? Es decir, precisamente el que se diseñen como soluciones, como bien decías, modulares o escalables y además sea de alta resolución, es decir, que realmente ahora ya sí que podamos tener una pantalla de 12 metros por 25 metros de ancho y que además tenga una calidad tremenda, pues cómo no, y ahí luego lo que decías, modular, que la pueda plegar y me la pueda llevar a otro sitio, bueno, pues la verdad que para todo el tema hoy día de interactuación y sobre todo en la parte de espectáculos y demás, pues la verdad que puede ser muy bestia, ¿no? Y al final es una tecnología que va un poquito más allá, ¿no? Porque no solo es modular, escalable y con una resolución bestial, sino que además va avanzando, pues no sé, LG, ¿no? Presentaba herramientas como el LG Connect Care para la monitorización y el mantenimiento en remoto. Es decir, oye, ya no tengo, además, una gran pantalla de estas que llevarla a reparar, sino que remotamente se conectan a ellas y pueden interactuar para solucionar algún problema. O que si hay la pérdida de uno de estos micro LEDs, ya no vemos un agujero negro, sino que los LEDs que hay alrededor se reconfiguran para tapar ese pequeño error que pueda haber, ¿no? Con lo cual son pantallas inteligentes, escalables y una tecnología que hace precisamente que sea reprogramable. Ya no hablamos de ese pequeño diodo que si se funde se ha fundido y ¡ostras!
Sí, sí.
¿Vale? O las OLED mismo que pueden sufrir algún tema de quemado y de pronto estés en la cadena que estés, es igual, siempre ves el sello de una de ellas, ¿no? Porque la pantalla se ha quedado incluso con ese efecto memoria, ¿no? Bueno, pues que todo esto que simplifique instalación, que sean sistemas de alineación, la alineación, como bien decías, es igual desde donde mira la pantalla, es igual que el espacio sea curvo, que el espacio sea cuadrado.
Te posaves allí a dos pams, és que no veies ni el granet, és micro LED. I a més cada LED té fins a 256 colors, no té l'RGB, no, és que té 256 colors, és brutal.
Sí, sí, y luego cada uno, bueno, pues trabajando con lo suyo, es decir, pues LG presenta su pantalla micro LED Magnet, exactamente lo mismo, pero Sony lo llama Crystal LED, ¿no? Que también es la tecnología...
Micro LED,
exacto, y este lo que ha trabajado un poquito más en la vanguardia es en el tema de la profundidad, sin llegar a ser un 3D, pero representar más profundidad, reprogramando esta misma tecnología micro LED, ¿no? Pues haciendo contrastes extremos y tal. Bueno, pues quiere decir también que las pantallas y la tecnología de la pantalla es algo sujeto a la reprogramación
ahora
para
que poder de la profundidad, aunar
en algo más.
Ara hem estat parlant amb un productor de vídeo 3D i diu que les millors pantalles per després reproduir són les Sony.
Però creieu que, ara que esteu parlant ja del micro LED i de la seva evolució, això ve després de l'OLED o són camins paral·lels? Dic perquè l'OLED durant molt temps va ser el que tots esperàvem tenir a casa, i finalment doncs, la baixada de preu ha fet que ara puguis tenir a casa un OLED per preu ja molt competitiu. Clar, apareix això del micro OLED i jo no sé si això és un camí paral·lel o s'endú el millor dels dos mons.
No, todavía hay una barrera muy importante que es la barrera del precio y esta barrera sigue existiendo. Precisamente por eso en el CES, que es la de el Consumer Electronics, es decir, la electrónica de consumo, ahí es donde estamos viendo otro tipo de tecnología, que es cómo dar la calidad LED OLED, perdón, cómo dar la calidad OLED con tecnologías que ya existen, ¿vale? Con tecnologías, como hemos hablado, de TFTs y demás, que precisamente hoy lo que están haciendo es subirse a este tipo de tecnología y este tipo de calidad, pero con precios escalables muchísimo más básicos. Uh-huh. Es decir, que podamos tener un OLED de 80 pulgadas al precio de una televisión normal de 50 pulgadas como teníamos ahora mismo. Esto por ahora, el micro LED y toda la programación que conlleva detrás, son sistemas mucho más profesionales. Pero son sistemas mucho más profesionales para que al final, ¿qué estamos viendo?
Y pots arribar a uns tamanys impressionants.
Claro, pero estamos viendo que los estadios y los centros deportivos se están convirtiendo en escenarios para grandes eventos musicales o como se prepara ahora el Mago Pop para hacer en tal. Es decir, al final todo esto requiere una tecnología detrás, que estas pantallas es donde tienen cabida hoy día.
Que...
dentro de unos años ya veremos cómo se baja, ¿no?
Pero ahora mismo... que llevat del preu, veig que és la evolució. De... O sigui, hem lluitat per tenir l'OLED a casa i, escolta, va molt bé, però té aquests problemes de si tens imatge fixa molta estona, tot i que porten molts sistemes de protecció ja a les teles amb OLED, però poden arribar a tenir aquest problema de cremat. Uh-huh. L'evolució és el micro LED, però això és com va sortir les teles de plasma. Valien un dineral, no? Després es van anar posant al lloc, igual que les primeres OLED.
D'aquí 5 o 6 anys...
Però l'evolució és el micro OLED.
Veurem com canvia tot el panorama. Però, bueno, de moment les tenim aquí.
Bueno, no, t'enviarem cada any a l'ICE i vas mirant cap a on van els tiros.
No, el año que viene voy yo con él.
Bueno, claro.
Puedo dejar solo a mi binomio.
Un dels comentaris que me van fer els companys que vaig trobar i que vaig anar amb ells, dius, ui, canviaré... Això almenys era el mobile,
Bueno, son cosas diferentes.
Pero
el mobile cada vez,
por eso te preguntaba.
El mobile cada vez es más profesional. Al principio, nos hacíamos fotos con los Android.
Pero desde el punto de vista de un usuario de carrer.
Ja, però és que això no són usuaris, són fires professionals.
Clar, llavors va a una fira professional d'enquestes o va al mobile i li agrada molt més aquesta. Clar, perquè aquesta veus tot lo que veus,
bueno,
dius,
que veus
li veus una utilitat.
Per l'espectacularitat,
I tu veus, tu ho estàs trobant en el dia a dia.
El mobile és una fira impressionant. El que passa és que sí que és veritat que ha canviat al llarg dels anys en el que abans, però això ha canviat a les botigues. El David ens ho dirà, fa anys... havia botigues de venda de mòbils i anaves allà i miraves a veure quin és el mòbil que havia tret Motorola, el que havia tret Nokia, els primers iPhones, els Samsungs, a veure com era. Això ha desaparegut. Doncs el mòbil és el mateix. Allí es presentaven mòbils.
El hardware ja s'ha desenvolupat a ser una pantalla. Clar. Entonces, si ara vas a un sitio donde ves pantallas para otras cosas, pues fíjate, las pantallitas a jugar. Es más, nosotros vamos al mòbil i al final vemos muchas cosas profesionales, muchas cosas interesantes. Pero ¿qué contamos en este programa? Contamos el del plegable de tres pantallas, el reloj de tal, es decir, las gafas con el teleprompting.
Las novedades.
Las novedades no, los cacharritos que nos pueden valer a cualquiera, pero el 99% de la feria del mobile no son cacharritos que te pruebas.
Bueno, yo te preguntaba también si habías visto tema de inteligencia artificial, porque per sort o per desgracia, aviam, això ja és una cosa que hem de tenir clara. Una cosa és l'opinió personal que tinguem de la intel·ligència artificial, altra com ens l'estiguin explicant. Però t'asseguro que ningú avui en dia a la societat s'hi pot posar d'esquena contra la intel·ligència artificial perquè acabarà sortint perdent. La intel·ligència artificial arribarà a tot. Ho tenim, bueno, està arribant a tot i no li podem donar l'esquena. Ens ha tocat viure aquesta revolució, perquè ho és, i ens hi hem de posar de cara. Cadascú la pot abraçar més o menys, d'una manera o altra, integrar-la amb el seu dia a dia, doncs segons les seves necessitats, però de veritat que la intel·ligència artificial és una cosa que no li hem de donar l'esquena, ni tan sols ficar-nos de costat, eh? És una cosa que l'hem d'abraçar i entendre-la, sobretot entendre-la, que aquí és on radica la història. Per moure tot el tema de la intel·ligència artificial, perquè si us hi fixeu estem parlant de que ho inundarà tot, absolutament tot, ja parlem, si voleu, d'electrodomèstics, de televisions, que semblen aparells tontos, doncs acabaran tenir-ne dins. Tot això requereix, com ja ho hem dit, d'un hardware que suporti, d'uns microprocessadors que estiguin pensats per tema d'intel·ligència artificial. I això és el que t'explicarem ara, a partir d'ara, a la versió de podcast, perquè Nvidia no para, Jaume, segueix pensant i traient coses noves perquè cada vegada puguem moure més dades amb intel·ligència artificial, siguin més eficients i funcionin millor. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y buenas tardes.
I Jaume Sitja.
Dimecres que ve, més.
Soc el Ricard Álvarez, ja és la una, ara et deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà a les 12:20.